entendre, perquè si no entenem això, llavors ja entrem en un terreny molt relliscós. Però el que és complicat d'entendre és que s'instigui, diguem, a la massa, oi, a superar, doncs, la línia que la policia ha posat perquè no s'envaeixi, a fer aquest pas més enllà, no?
Bueno, és que jo no recordo un líder polític liderant la protesta des del punt, posant-se la pancarta, sí. Òbviament sí, però físicament posant-se al davant i dir, bueno, va, jo ja tallo jo primer el trànsit, no ho he vist mai, em sembla.
Clar, i això és el que fa incomprensible el que faran demà els jutges. Això és el que fa incomprensible, perquè que en la seva intimitat, no? Els jutges no estan impedits d'anar a votar. Hi ha un dia que van a votar i agafen una papereta i voten el que consideren, i només faltaria. Però tenen unes obligacions, i aquestes obligacions les han de complir. I que prèvia, com deia ahir, no, el professor Bosch, no, les lleis entren en vigor normalment l'endemà que es publiquen, llevat que en el seu redactat s'indiqui el contrari. I llavors és quan entra en vigor. I llavors és quan els jutges entren. Entren a la interpretació i a decidir si aquella llei s'adequa o no s'adequa, etcètera, etcètera, etcètera. Que prèvia això es faci un posicionament, és un posicionament respecte a intencions, i respecte a les intencions i posiciona els partits polítics, no s'hi posiciona els jutges, perquè si els jutges es posicionen sobre intencions, llavors arrabassen un. Tot això jo crec que no és aliè a la pressa, diguem, que el president Sánchez té per resoldre això, per acabar amb això, perquè tot i que el límit és el 27 de novembre, d'aquí al 27 de novembre potser l'aire es faria molt, 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 molt irrespirable, i això també ha estat un element a tenir en compte, o que s'ha tingut en compte a l'hora de ralentir negociacions i resultats de negociacions. Primer, perquè crec que tots hem vist i tothom ha vist que compartir portades doncs no agrada, i ja està. O sigui, aquí no és que el perímetre de la llei, no, escolti, aquí és compartir portades, i que al final hi ha d'haver un titular, i el titular de la cosa ha de ser un, i el titular de la cosa ha de dir que tal persona permet, i aquesta persona que durant molt d'anys, que és el senyor Puigdemont, doncs durant molt d'anys ha estat proscrit, no ha servit de res, tal, tornarà a estar a les portades europees, i la seva reivindicació i la seva, doncs, lluita tornarà a estar al capdamunt, i el president en funcions de la Unió Europea, el president de Ton, tornarà a ser president de l'Estat espanyol, perquè aquest senyor que està allà, que no sé quantes coses li han passat, ho ha permès, i aquest senyor tindrà la portada, i ja està, i les portades no es comparteixen. És que això és de primer de partit polític, diguem, de primer de partit polític.
Sí, o sigui, jo crec que hem vist aquesta setmana aquesta final de la setmana les dues coses, no? Per una banda, una ofensiva judicial en molts fronts, per una banda el Consell General de Poder Judicial volent fer del Tribunal Constitucional avant la letra
Consell General
de Poder Judicial, gràcies, caducat, absolutament, mandat absolutament caducat, cosa que no és casualitat, és a dir, està caducat perquè el PP no vol perdre la seva majoria, perquè li permet fer coses com aquesta, no? Sortir abans i fer una mena de posicionament esmenant-li la plana al que dirà el Constitucional després. Però és que hem vist altres dos fronts, que són com la Guàrdia Civil en el cas del tsunami i el jutge en el cas dels CDR sortien amb informes, amb acusacions, ja remarcant que hi ha terrorisme, que hi ha acusacions per terrorisme, que és una de les coses que estava en negociació entre els partits en la llei d'amnistia, que era si l'amnistia contemplava els delictes de terrorisme o no, i com els contemplava. Això per una banda. Per altra banda, hem vist un frenazo en sec de Junts no volent efectivament compartir la portada. Jo estic absolutament d'acord en això. Crec que la lletra petita de l'acord no és tan important com el fet de jo no tanco acord el mateix dia que l'has tancat amb Esquerra, perquè el que a mi m'interessa remarcar és que jo no faig els mateixos acords que Esquerra.
Lucía Méndez avui al Mundo diu, no van calcular bé l'emprenyada de Puigdemont respecte a anunciar primer Esquerra,
que això també
sí,
era previsible,
sí, però
el que era previsible, que s'enfadessin,
òbviament. Però sí, però també, ojo, perquè no pots emprenyar els altres. Vull dir, aquí jo la crònica d'avui faig un símil que crec que és les bombes nuclears, no?, de les pel·lícules, que necessites dues claus, no? Pues clar, la majoria del govern en aquesta legislatura, perquè ojo, no és en aquesta investidura, serà durant tota la legislatura, dependrà d'aquests dos que es porten com el gos i el gat, hagin de girar la clau alhora, tota l'estona. I això és molt complicat de fer, i per tant, evidentment, jo crec que el PSOE no és idiota en absolut. Ja sabia, o ja es podia suposar, que Junts podia emprenyar-se si sortia amb l'acord amb Esquerra. Però suposo que Esquerra també li va dir, escolta, jo tanco acord, però intentant de tancar-nos amb els altres en el mateix moment. Uns tenen incentius per dir, som completament diferents, fem acords absolutament diferents, però els altres, Esquerra, t'incentius en dir, veieu com aquests també fan acords com nosaltres.
I després també hi ha la narrativa, és a dir, si tu vols provocar que la setmana que ve hi hagi investidura, has de demostrar que està fet,
evidentment.
Has de sortir, com va fer Sánchez, a dir, abraço l'amnistia, has d'anunciar que hi ha un principi d'acord i d'alguna manera estàs intentant forçar que els altres... Bueno, ja està això,
Cap al rei.
Ja podem donar més voltes, però no gaires més.
És veritat que hi ha algunes qüestions de fons que els partits no acaben d'estar d'acord, diguem-ne. Però són qüestions una mica de... És això, És de qui abasta l'amnistia, no? Els casos concrets, que són molt difícils judicialment, jurídicament el que expliquen els experts, és que és molt difícil de posar una llei, no?, exactament a on arriba el perímetre, perquè és que, clar, estem parlant de conductes, no de fets, ni de fets concrets, ni de noms, molt menys. Però també és cert que hi ha hagut un intent de separar l'acord moltíssim, ja, és a dir, un acord no va amb un altre, i que també hi ha una qüestió que és que Carles Puigdemont està també una mica en fals davant del seu electorat, diguem-ne, en fals en el sentit...
Té la cara bé.
Clar, en fals en el sentit que ha de demostrar i ha de subratllar que l'acord que ha fet ell és molt bo. I després, jo crec que una tercera qüestió és que Junts no s'esperava que Esquerra Republicana sortís amb l'acord que va sortir. Mm-hmm. És a dir, Junts tenia la sensació que Esquerra marxaria amb les mans buides, no? I que investirien a canvi de nada, que va dir Miriam Nogueras. I l'acord d'Esquerra Republicana és un acord, com jo crec que, almenys es pot dir, que és millor que cap dels acords que ha fet abans.
Millor que els propis republicans segurament s'esperaven obtenir després de les eleccions.
Això ja ho podem afirmar. Sí. La cúpula de... Hi havia molta gent a Esquerra Republicana que també ha negociat bastant en secret, per cert, me diguen en silenci, malgrat algunes escarafalls que han fet, però hi havia molta gent a Esquerra Republicana que es va sorprendre de l'acord que havia arribat.
Jo sí que crec que el... És a dir, és evident, res de les coses importants que passen en el procés s'entenen si no tenim en compte la competència entre Junts i Esquerra Republicana. De fet, tots els moments claus s'expliquen amb aquesta coordenada al centre de qualsevol tipus d'anàlisi, no? I Esquerra havia quedat molt descol·locada quan Junts entra al tauler, i a més Junts havia aconseguit guanyar un relat en un gir que era dificilíssim de fer, que és dir, jo negocio millor. No? És veritat, jo ara faig un gir, ara negocio, però és que a més negocio perquè tu en realitat no has estat aconseguint res. Esquerra Republicana, jo crec que en últim moment amb aquest pacte sí que aconsegueix remuntar, i el PSOE jo crec que era conscient de les dificultats que això podia comportar, però també era conscient que necessitava poder pactar amb Esquerra Republicana. I després crec que hi ha un element important, que és que Puigdemont ha de ser qui tanqui. Puigdemont ha de ser l'últim, i això no estava en qüestió. No es pot arribar a un pacte amb Junts per després tancar-lo amb Esquerra. No, Puigdemont tancarà aquest pacte. I sí que crec que ens falten elements, i com que no hem llegit la llei i ens falta informació sobre algunes de les coses que estan passant, és veritat que jo crec que aquesta competició és el que fa, no?, el no compartir portades, que s'allargui. Però també és veritat que els noms que estan sobre la taula en aquestes negociacions, o els casos en què hi ha dubte que poden entrar amb l'amnistia, afecten a persones que són molt, molt, molt pròximes a Carles Puigdemont, i jo crec que això sí que és un element important que ell ha de poder resoldre, perquè evidentment ha de poder protegir els seus, és a dir, l'amnistia li ha de servir no només per salvar-se ell, sinó perquè hi entrin també les persones de la seva confiança, i després perquè crec que veurem com fa la digestió al partit. Per mi és una de les incògnites a futur, no? Crec que hi ha dos elements més que són importants, que és que el PSOE, i potser ho podem comentar després, ha guanyat un valor d'oxigen, però crec que falta pedagogia, i ha faltat molta pedagogia a l'hora d'explicar aquesta llei. Això no pot ser, i em sembla una cosa problemàtica. L'amnistia és una cosa prou important com perquè no sigui intercanviable a través de quatre vots, és una cosa que ha d'anar de fons, i ara s'estan esforçant en dir-ho, però ha sigut molt diferent la gestió que hi està havent amb l'amnistia que la que hi va haver amb els indults. És a dir, l'amnistia s'ha d'entendre com una qüestió global per resoldre un conflicte que és polític. No pot ser una cosa a canvi d'una investidura, i has de creure d'una altra manera, no? I crec que això dona munició a un Partit Popular que al seu temps també està, no diré perdut, però sí conscient de com es queda sense terreny de joc, i davant de la falta de terreny de joc, diguéssim, des del poder, de poder guanyar, de poder governar, el que fa és generar soroll. I jo crec que de vegades, com que estem tan acostumats al soroll, ens costa calibrar, no? Aquest soroll és important o no és important? Això és només soroll o és alguna cosa més? Jo crec que no podem menys tenir alguns dels sorolls que estem veient a Madrid, perquè...
A quins et refereixes?
No, en el... d'una banda, el que estem veient per part del poder judicial. Per moltes raons. Una principal és que estem confonent, fins i tot et diria, el personal. O sigui, com que estem veient coses tan estranyes, jo crec que la gent s'està fent un embolic fins i tot amb el que es pot fer i el que no es pot fer. El Consell General del Poder Judicial és l'òrgan de govern dels jutges. L'òrgan de govern dels jutges. No és un òrgan que estigui encarregat d'interpretar lleis ni de fer res de tot això. Llavors jo crec que estem jugant a confondre també el personal amb el que han de fer els poders de l'Estat, que em sembla força greu. Després potser en podem parlar. Després, ja veus que anem sentint, per exemple, quan deia sorolls que em preocupen, José María Aznar està present tota l'estona, no? El anem veient com va fent opinions. Una persona que fa 20 anys, és que es diu de pressa, eh?
Sí, sí.
Fa 20 anys que no és president. I en canvi el tenim allà. I veiem un Feijó, que jo crec que davant de la debilitat dels resultats que va obtenir a les generals, doncs estar ara mateix fent més cas aquesta dreta més contundent i més extrema, veient què passa i què acaba de passar amb ell, que no està clar. Llavors, a mi aquestes coses sí que em sembla preocupant quina deriva agafa i qui guanya en aquesta dreta, que avui té diverses, no sé si dir-li ànimes, però sí que podrien optar per diverses vies, perquè evidentment no és el mateix José María Aznar que Borja Sémper. I algunes de les veus, i si vols, Aguirre com a fotografia, no sé, ja sé que és molt friqui, no? Però sí com a fotografia també de dir sí, però compte. Perquè comencem a deslegitimar certes coses i no hi ha un relat a l'altra banda amb prou força per fer-hi front, ens podem trobar en situacions complicades.
Com ho veus, López Volta?
Jo tinc moltes coses que dir.
Endavant.
Discrepants. A veure... Sánchez, el que va dir quan es va presentar l'amnistia al PSOE, va ser la necessitem perquè necessitem els 7 vots o els que siguin per ser... Si no hi ha amnistia, no hi ha investidura. O sigui, que l'amnistia es dona per a canvi de vots. La qüestió dels jutges només té sentit si estan en contra de l'amnistia en global. O sigui, m'oblido de Puigdemont, Puigdemont i Esquerra estan fent el que han de fer. O sigui, aquí el problema no són els independentistes, els independentistes estan negociant l'oportunitat que tenen i ho estan fent. Jo faria el mateix si fos independentista. Hi ha 400 persones, bueno, doncs uns per malversació de diner públic, altres per terrorisme, que ja veuríem si és terrorisme real o no, perquè la qualificació de terrorisme nosaltres pensem a la ETA i no pensem, bueno, la violència extrema al carrer és terrorisme. No ho sé, jo penso que no, però bueno, és igual. O sigui, hi ha uns delictes que s'han fet i que ara es quedarà tot net. Bueno, jo entenc que aquestes persones vulguin l'amnistia. Ara, jo des del meu punt de vista, per mi no hi cap una amnistia dintre d'un estat de dret democràtic.
Hi ha un debat jurídic molt important.
I menys, i ja no per jurídic, o sigui, que si no està en la Constitució, que si està en la Constitució, que si sí, que si no. És qüestió d'ètica, o sigui... Uns senyors que en un Parlament cometen un delicte, o que estan en un Parlament cometen un delicte, uns governants basant-se en unes teòriques aprovacions d'unes lleis que se salten a l'Estatut, a la Constitució, això és un delicte, se van a l'altre Parlament i s'autoamnistien. O sigui, a mi no em cap al cap, això. Ja no parlo de Puigdemont, no parlo de... O sigui, jo entenc aquestes 400 persones que estan desitjant que signi això perquè se quitaran un peso d'encima. Escolta'm, s'ha de solucionar això. Sí, però l'amnistia, per mi, no és la forma, eh? Ja dintre del que és el pacte en qüestió hi ha coses que jo discrepo, bueno, però no hem parlat d'això i potser no toca avui, però que el tema del deute... O sigui... ja no és qüestió de que el FLA, perquè al final el deute global d'Espanya és el mateix des del punt de vista de la Unió Europea. El que passa que tu estàs permetent a les comunitats autònomes que es tornin a endeutar, no, llavors et surta no, però és que hi ha un dèficit de finançament, necessitem els diners. Sí, però quan hi ha falta de finançament, això s'arregla amb els pressupostos, no s'arregla amb més deute, però això ho fas a casa teva.
Com que no, que surtin al mercat, que surtin al mercat les comunitats
autònomes. Però és deute, és deute, no.
Sí, però
l'interès
molt més baix que el del FLA.
Però el
problema que tenim
no,
és que
el FLA... però jo, si t'estic dient que els problemes de finançament de estructurals no es solucionen amb deute, però a casa teva tampoc ho fas. O sigui, amb deute no. O sigui, tu has de solucionar amb pressupostos, amb un repartiment just de finançament de les comunitats autònomes. Que això estic d'acord, però no...
Les comunitats autònomes surtin a finançar-se amb deute públic...
No pots incrementar la, el deute eternament. Això no, no, perquè això s'ha de pagar. O sigui, i si no, ara, avui el Castells deia que no, que el FLA no es pagarà mai. Bueno, però tu pagaràs els interessos i són 1.300 milions. Doncs ara tindrem 1.300 milions d'interessos dintre d'uns anys perquè la Generalitat anirà al mercat i amb la, no rebaixarà el deute que té i anirà a buscar més deute. Per finançar, dirà, no, és que per finançar, perquè en són 8 milions i necessitem més metges. Sí, però aquests metges els hem de pagar amb els pressupostos generals de l'Estat, no amb deute.
Perquè
la deute no és eterna.
Però vull dir, tots els estats del món van a buscar deute pública, no?
Que si no té res a veure, no té res a veure. Jo estic parlant d'un tema estructural de funcionament de qualsevol economia. De qualsevol economia d'una empresa, de qualsevol economia familiar i de qualsevol economia d'un estat.
Però si recordes...
Si estiguis en contra del deute, em sembla bé, però vull dir que és...
En contra de l'increment del deute. Tu necessites deute parcialment per finançar-te i per créixer i per invertir.
Però el vas pagar. És a dir, tu vas pagar el deute...
Hi ha uns increments de deute espectaculars.
Com funciona?
Però sempre que no...
El que passa aquí és un problema concret, només per... Com que no hem tocat, toquem-ho. El que passa aquí és un problema concret, i és que des de l'any 2012 les comunitats autònomes van tenir un dèficit de finançament, van tenir molts problemes, perquè hi havia una crisi molt gran d'ingressos, i van tenir molts problemes, i el que va passar és que l'Estat podia col·locar deute sobre el 3%,
sí,
hi ha bonos de l'Estat i altres del Tesor, i agafava deute del món, sí, diguem-ne, al 3%. I li donava a les comunitats autònomes al 5%. Llavors, què passava? Sí, passava? Que s'estava finançant, que l'Estat estava finançant-se no només del deute d'aquell, sinó que s'estava posant les comunitats al peu al coll. Al peu al coll. Què passa? Que això, evidentment, és insostenible. Tothom sap que no es pagarà el deute del FLA. No es pagarà, i llavors què estan fent? Començar a fer quites. Normal, per què? Perquè els interessos són molt alts, i per tant, per què com a estat has de finançar més a les comunitats autònomes perquè et paguin un FLA que pots... Això té molt poc sentit, i passarà amb totes les comunitats autònomes. Seran 15.000 milions a Catalunya, però seran 10.000 al País Valencià, i seran 5...
Són 65.000 en total.
I seran 5 a Andalusia. Sí. I no crec, jo dubto molt, que el president de la Generalitat Valenciana, el senyor Mazón, vulgui que els valencians paguin aquests 10.000 milions.
Però sí que és problemàtic que no tinguem els detalls. O sigui, sí que és problemàtic que això hagi sortit abans de conèixer molts dels detalls.
El meu missatge és... Això s'ha de solucionar amb un canvi del finançament de les comunitats autònomes, no de repartir deute.
Però va més enllà. Fixeu-vos que tots els acords que són de gestió, tots els acords que venen de gestió, seran molt més difícils de complir i d'avaluar que els que són d'una llei. I aquí hi ha, o sigui, el Junts ha agafat, diguem, s'ha agafat des del minut 1 a la part més ideològica de la cosa. Perquè si s'aconsegueix l'aprovació de la llei de l'amnistia en els termes que Junts i Esquerra, però que la bandera l'agafarà, diguem, més Junts, no? I aquesta llei s'aprova i passa al sedàs del Congrés dels Diputats, al Senat no passarà, però tornarà al Congrés i s'aprovarà. Sí. I després potser el Constitucional, etcètera, etcètera, però ja s'haurà aprovat i tindrà una aplicació. Això serà. En canvi, Rodalies, ja veurem si és. L'altre, ja veurem si acaba vinguent. Hi haurà molta gent que, encara que hi hagi tota la intenció i totes les ganes de que això passi, hi haurà molta gent que jubilarà i Rodalies no funcionarà, perquè això no és d'un dia per l'altre.
No.
Llavors... Tot el que és gestió és molt més lent i necessita d'un compromís i d'una durada en el temps que fa que sigui més difícil de complir, tot i que és evident que s'ha de fer, eh? Això no vol dir que no s'hagi de fer. Però des del punt de vista de poder retre comptes a curt termini a unes eleccions vista d'un any o menys... A un any o menys, tu no li pots treure rendiment al tema de la gestió, perquè menys d'un any...
I a més a més te fotran unes pantuflades a
menys d'un any, tu seguiràs tinguent cada dia... Avui a l'Arturo Puentes publica l'increment del 2012 ara, de les endarreriments...
Deu anys, 10 anys d'incidències.
Doncs d'aquí 9 mesos o 10, això no haurà baixat. En canvi, la llei d'amnistia sí que s'haurà aplicat.
Ara, de seguida em traieu la resta d'acords, perquè jo preguntava per el paper... Perdó, és que estic ensorrant mal la vida.
Sí, t'estàs ensorrant.
Perdoneu, deia que de seguida parlem de la resta dels acords que formen part d'aquest, si voleu parlar del FLAS, etcètera, però deixeu-me anar un moment a València, que tinc l'Arnau Mañé, per veure quin és el paper que ha de jugar-hi el Partit Popular en les pròximes hores. Hola, Mañé, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Què ha de passar avui?
Doncs mira, que en un parell d'hores arrencarà aquí a València, al centre de València, un acte del PP contra l'amnistia. És l'enèsim acte del PP contra l'amnistia. És veritat que porten unes setmanes fent-ho. La setmana passada, per exemple, va ser a Màlaga. Avui aquí a València. A València, aquí en una ciutat, jo diria que és simbòlica, és veritat, perquè és aquesta simbologia de la recuperació territorial del PP després de 8 anys de sequera aquí al País Valencià i en concret també a la ciutat de València. Tornen a manar amb Vox a l'Ajuntament i a la Generalitat dels Populars. Ho faran avui Alberto Núñez Feijóo i companyia als peus de les torres de Serrans, en un espai jo diria que no especialment gran, és una plaça prou gran per fer goig, però prou petita per omplir-la sense problemes, per desbordar-la per pocs manifestants que siguin. Per tant, la imatge serà potent contra l'amnistia, o com a mínim podran fer-la córrer, podran fer-la aparentar com una imatge potent contra l'amnistia, i serà un acte, és veritat, marcat per aquesta setmana tan intensa, que ara comentàveu en tertulia aquí al Via Lliure, intensa pels pactes, per les negociacions amb la investidura i per aquest intent del PP de pujar el to contra l'amnistia, contra Pedro Sánchez i tots els moviments del PSOE els últims dies. Per tant, veurem quin és el discurs i sobretot quin és el to d'Alberto Núñez Feijóo per intentar treure el cap en tot aquest relat polític que ara mateix, desenganyem-nos-en, no té massa en compte el PP, perquè evidentment no hi pinta massa. Feijóo, acompanyat de Carlos Mazón i de María José Catalá, president de la Generalitat i alcaldessa de València.
No hi serà aquí res, no?
No, en principi seria sorpresa. Veiem que el trànsit continua sense cap problema, per tant, no compteu amb ella.
Fins ara, Arnau.
Fins ara.
Sobretot això del tema dels jutges, només un últim apunt, perquè jo llegia ara a VilaWeb que deien que Manuel García Castellón, que és el jutge del número 6 de l'Audiència Nacional, que és l'encarregat del Tsunami i dels CDRs, va fer fa unes setmanes declaracions públiques contra l'amnistia. El Foro La Región de Ourense va dir, llegeixo també la web, que era conscient que havia de parlar amb prudència perquè portava causes relacionades amb el que podia ser l'amnistia, però que en va parlar i va dir que la Constitució tampoc no diu que estigui prohibida l'esclavitud. No està prohibida expressament. I aquests senyors han dit que de seguida que puguin ho tornaran a fer, per tant, aquesta amnistia serà la primera d'altres que vindran després, va dir García Castellón, el jutge que l'ha d'aplicar després d'aprovar-se.
Ah, és que aquest és el problema.
Però això ja està previst. Quan arribi el moment, qui sigui, ja el recusarà. I llavors ja es veurà. O sigui, això, fins aquí, diguem, a mi em sembla escandalós.
No, pensava dir...
A mi em sembla escandalós.
No és el més prudent, per
part del jutge. No. A mi em sembla escandalós. Em sembla escandalós, però això ja està previst. I està previst que si jo dic... Escolti, no a l'avortament, perquè això no pot ser tal, i jo sóc jutge i m'arriba a les mans tal, em recusin i llavors jo no pugui fer. No ho hauria de fer. I si el Consell General del Poder Judicial fos un òrgan com Déu mana i estigués doncs com Déu mana i actués com Déu mana, agafaria aquest senyor de les orelles i diria, escolti, vostè això ara queda sancionat i vostè no sé què li passa, però com tot això és de fireta, doncs no passa. Però el que passarà demà no és això. Perquè aquest senyor el que diu, quan arribi ja veurà, vale? Quan arribi, llavors aquest senyor s'espera assegut i diu, quan a mi m'arribi aquesta llei, ja veurà el que jo faré.
No.
Però els de demà no diuen això. No. Els de demà diuen, això que faran no ho poden fer. No.
Però això és
diferent.
El que em sembla al·lucinant, Carles, és que qualsevol jutge, ja no que t'instrueixin a les causes, que això ja és extrem, però que opini d'una llei que no han vist...
No, però no estan opinant de la llei, estan opinant de l'amnistia.
Bueno, de l'amnistia, evidentment.
De l'ordenamiento jurídico.
Sí, d'una llei que haurà d'aplicar.
Ells interpreten que això no entra, perquè t'estàs carregant la separació de poders.
Ho fan els acadèmics, no?
T'estàs carregant la separació de poders. L'amnistia, en un estat democràtic, carregues la separació de poders.
Per això dimiteixes del Consell General de Poder Judicial, vas a la universitat i llavors fas d'arbós. Truques, et dius, esperes que truqui el bundó, fas de profe i dius, mira, a mi em sembla patacrim, patapam, i no passa res.
Jo no entenc, no sé si a lo millor el que volen fer és una possibilitat per aturar-ho i tot, no sé què, el que quieras. Així no entro perquè no lo sé.
Però
l'amnistia en un estat democràtic de dret democràtics. Et carregues la separació de poders, perquè estàs permetent als parlamentaris fer coses i autoamnistiar.
Però ja ho dirà constitucional,
dintre,
això.
Dintre de l'estat de dret democràtic, eh? Perquè si, les, si es fas una...
Ja ho dirà constitucional, això.
No, 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 però jo... A mi no me fa falta m'ho digui el constitucional.
Ah, no, tu pots fer el que vulguis.
No, però jo és el que veig. Per mi és el que veig. Estan en un parlament fent coses i en l'altre... els mateixos s'autoamnistien.
No, a veure, jo crec que també és interessant posar ordre, ja, però per això deia el tema de l'ordre. És a dir, a Espanya, i precisament en un estat democràtic, qui fa les lleis és el legislatiu, que està a les càmeres. Llavors, això no, Pedro Sánchez no agafarà ell sol en un despatx, escriu una llei i la firma. No, en un Parlament on ho pacta amb uns determinats partits i amb una determinada...
Amb la meitat dels partits.
Amb una majoria.
Això no millora la convivència.
A mi em sembla que això va així. Això està inventat així de fa temps.
Però si estàs buscant la convivència, si estàs buscant la convivència, perquè això ell diu que és per la convivència, perdona, per tallar-te, si estàs buscant la convivència, no és una forma... per fer la convivència.
A mi això em sembla un altre debat. A mi hi ha un debat que és com en aquest país i amb tots els altres hi ha el més interessant és arribar a consensos. I això és un debat que podem tenir després, si vols. I el podem tenir, em sembla interessant. I què pot passar amb mesures que són tan divisòries? Perquè aquesta ho és i això és problemàtic de cara a un futur. Una altra cosa és que en un estat de dret una amnistia no pugui fer-se. Pedro Sánchez tindrà una majoria al Parlament, no del seu partit, de diversos partits igual de legítims que els altres, que obtindrà una majoria suficient com per fer una llei i tramitar-la de manera perfectament legal. Entre d'altres coses, perquè el que hi ha de fons en una amnistia, és a dir, allò que es diu lo que subyace, no? El que hi ha de fons és un concepte de dir, escolteu, van passar unes determinades coses que són polítiques, que van tenir unes conseqüències, que evidentment són penals, això no ho dubta ningú, perquè això va estar als tribunals, però entenem que hi ha un conflicte polític que necessitem resoldre i que, per tant, pactem el que es diu l'oblit judicial, que aquestes actuacions no tinguin determinades competències perquè està per sobre el resoldre políticament el conflicte polític. Tirar endavant, mirar endavant, entendre que aquí van haver-hi uns errors, els oblidem judicialment per portar-lo al terreny de la política i poder continuar endavant. I això no és només que es pugui fer en democràcia, és que ja ho han fet altres democràcies.
Ja, però això és molt...
Perdó, un moment. I després, els tribunals tenen una altra funció. I a mi, de veritat, que em sembla preocupant que ells, que són els primers que ho haurien de saber, s'atribueixin funcions que no tenen. I jo ja sé que s'ha repetit i ho repetiré totes les vegades que facin falta, perquè a mi, que m'importen els processos, m'importen les institucions i m'importa que cada institució faci el que correspon precisament en un estat de dret, em preocupa que una institució com el Consell General del Poder Judicial no tingui clar que la seva funció no és començar a revisar lleis ni fer reunions amb lleis que no s'han aprovat. És que em sembla molt greu.
I hi ha una cosa que va una mica més... que és molt, molt d'acord, però fins i tot hi ha una acceptació que no només han passat coses que si no posem terra per sobre generen una divisió que serà impossible de superar. És a dir, no només hi ha la idea de anem a fer un indult per no tenir aquests senyors a la presó, perquè això genera una situació a Catalunya que és una olla a pressió i això no podem suportar. No només això, és que jo crec que en l'amnistia hi ha també una acceptació que hem de començar tots a... no sé si tots, però vull dir que està bé posar-la en públic, que és que els tribunals no han qualificat bé aquests fets. És a dir, hi ha un problema, és a dir, el judici del procés, el judici dels dirigents polítics, els que estaven a Espanya en aquell moment, van acabar condemnant per un delicte que no era de rebel·lió, però sí que era de
sedició.
Un delicte de sedició que no era real, és a dir, que el delicte de sedició és una altra cosa i que a més hi ha molts, molts números que el Tribunal Europeu de Drets Humans tot acaba tombant. Per tant, això, igual que en el cas, per exemple, del tsunami democràtic, no té cap mena de sentit formular acusacions per terrorisme. No té cap mena de sentit. Com igual que en el cas d'uns manifestants que van llençar unes pedres a uns policies i no sé què, no té delicte fotre els 5 anys de presó. I això estava passant, no a tot arreu, perquè la fiscalia en molts casos estava baixant molt les acusacions, que això també s'ha de dir. La fiscalia estava molt, en molts casos rebaixant molt la primera intentona. Però vull dir que els tribunals han anat amb tot. Han anat amb tot. Han posat des del primer moment en presó provisional a uns líders polítics. Han tret els escons d'aquests líders polítics. Han fet coses com ara treure el president de la Generalitat. Això no ens en recordem perquè, en fi, diguem-ne que Quim Torra no seria el que més acceptació popular tingui al carrer. Però van treure a un president de la Generalitat per posar una pancarta i desobeir una tarda i mitja a un tribunal que li deia que ho tragués. Això és molt... Vull dir, és un poder de l'Estat sense mesura, sense aturador. I els poders de l'Estat, hi ha una cosa que és als Estats Units, no? Hi ha els llocs checks and balance. És a dir, han de tenir aturador per part dels altres poders. És a dir, no pot ser que el legislatiu es desenfreni o que l'executiu faci coses que... No, tots els tres poders han de vigilar així mateixos. I el poder judicial a Espanya ha estat molt controlat per una dreta que ha trobat que havia de fer coses que es passaven molt de la línia per aturar l'independentisme. I ara els altres poders ho estan, diguem-ne, arreglant.
Acabem-ho.
Bueno, és que has estat fent de jutge. O sigui, tu has fet la sentència. Has fet la sentència dels fets que van passar i el Tribunal Suprem, pues, bueno, pues son una panda de amigos que son de derechas todos y que han fet una sentència que no era la que...
No, i són amics, de dretes tots...
Ja, vull dir que... O sea, no m'estranya que surti el Consell del Superior del Poder Judicial i digui, escolti'm, perdone, un poco de respeto por la separació de poderes, que portem molts anys aquí.
No diuen això, és que no diuen això.
No, ja, però no diuen això, però quan estàs fent una amnistia, estàs dient que el que has dit tu.
Sí, sí,
sí, clar, jo. I, a més, ho vols posar en valor. Sí.
Bueno, pues... El rei l'ha de signar, la llei?
Oye, el rei, no parlo del rei.
No, bueno,
el rei, la monarquia espanyola és parlamentària.
Bueno, i els jutges també.
No,
estan sotmesos
no,
també.
Però, sí, però, ah, vale, però jutgen... No,
m'havia agafat ara un cobriment.
Però en funció... No, però en funció de la llei, no? I han interpretat... no era una sedició... Pues si tu llegeixes el pàrraf del que és la sedició, els fets que van passar a l'octubre del 2007 era una sedició, no era una rebel·lió, però era una sedició.
10:32, sí. Perdoneu-me, ara us responeu. La Torró està movent-se com si podries generar...
No, és que lo leemos.
Podries generar energia nuclear ara mateix amb la mobilitat de braços que tenies, semblaves... Escolta, dos connexions que necessito fer per saber què ha passat en les últimes hores, perquè insistim que tant des de La Vanguardia, des del País, diversos periodistes apuntant que l'acord entre Junts i el PSOE està més a prop. Adrià Santasusagna, bon dia.
Hola, bon dia.
Què en sabem?
Bueno, sabem que la cosa està més a prop, que aquest silenci que hi ha hagut en les darreres hores ha funcionat, en el sentit que han estat parlant. No s'han vist físicament, perquè recordem que tant Turull com Nogueras van marxar de Brussel·les, també ho va fer Santos Cerdán el mateix divendres, però l'acord sembla que està a tocar. Ara mateix, pel que sabem, hi ha com dues fases, una que és la part política, en què sí que s'haurien posat d'acord amb aquests problemes que tenien amb l'amnistia, i el que falta és acabar de retocar la part jurídica, és a dir, el pacte polític al que han arribat, com això s'ha de plasmar la llei perquè després no acabi suspesa pel Constitucional. Sabem que la llei d'amnistia és una llei molt complicada, és molt difícil, que ha de passar al sedàs de la justícia, i depèn de com s'escrigui, això va de paraules, de lletres, de comes, doncs pot acabar tombada o parcialment tombada pel Constitucional. Ara mateix, sobretot, qui s'ho està mirant millor són els juristes del PSOE, del Partit Socialista, perquè estan mirant a veure com encaixen aquest acord polític dins de la llei, i falta aquest retorn que li facin a Junts per Catalunya. Si s'aconsegueix posar d'acord i tancar aquests serrells jurídics, doncs sí que l'acord es podria anunciar a les properes hores, segurament ja aniríem el dia de demà. Aquí s'ha de saber una cosa també, que és que quan en cas que s'arribi aquest acord, que evidentment doncs, qui sortirà a explicar-lo serà Carles Puigdemont des de Brussel·les, aquí també hi ha un procés intern que ha de fer el partit, que ha de fer Junts per Catalunya, que és d'una banda convocar el Consell Nacional i també la consulta a la militància, que la consulta no pot estar oberta durant dos o tres hores, sinó que hauria de ser un mínim de 24 hores. Per tant, si això es precipita i anem molt, molt ràpid, potser encara es podria fer la investidura aquesta setmana, més aviat a finals de setmana, però bé, sabem que les coses canvien molt ràpid i que hem de ser prudents. Junts per Catalunya demana paciència i prudència i a veure si realment en aquestes properes hores es pot tancar l'acord amb el PSOE.
No sé si des de Brussel·les tenim algun xup-xup més. Lluís Tobar, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs mira, una mica amb el que estava dient l'Adrià, ens diuen que no hi ha motius de fons perquè això descarrili, és a dir, que s'han superat les discrepàncies polítiques que podien haver-hi al llarg d'aquesta setmana i que efectivament, com deia l'Adrià, ara mateix tot està focalitzat en el debat jurídic, sobretot, això també ens ho deien fons socialistes el divendres, es volen blindar, i aquí vull introduir un element, no només de cara al Tribunal Constitucional, sinó també de cara a la justícia europea, és a dir, hi ha diverses persones que han apuntat que això podria acabar amb una prejudicial a Luxemburg, que això allargaria els temps, i s'estan fent moviments també des de fa setmanes i mesos aquí al Parlament Europeu, amb la Comissió Europea, amb el comissari de Justícia, que de moment el que s'ha dit públicament és que no tenen informació, però ja van avisar que estarien pendents d'aquest text, de com evolucionés, per si hi havia algun delicte anticonstitucional com malversació o apropiació indeguda de fons públics. Per tant, aquest seria l'escull ara mateix, blindar-se jurídicament perquè això no pugui tombar ni el Constitucional espanyol, però tampoc la justícia europea.
Bé, doncs aquesta és la situació ara mateix, noi, de veritat, que cada cop que faig una intervenció em quedo, he de recalibrar una mica. Gràcies, Lluís Tobar, una abraçada. Adrià, no és descartable, per tant, la investidura la setmana que ve, eh?
No és descartable, però sí que és veritat que tot hauria d'anar molt accelerat. És a dir, recordem que la setmana passada, quan parlàvem de quina era la idea del Partit Socialista, era fer-ho dimecres, dijous. Si l'acord s'anuncia dilluns, demà, també hem de tenir en compte que, pel que sembla, el PNB, l'acord també s'hauria d'anunciar públicament d'alguna manera, i que ells també voldrien el seu espai de glòria, per dir-ho d'alguna manera. Sí que és veritat que Francina Armengol, un cop hi haguessin tancats aquests pactes, ja ho podria anunciar la data abans que s'acabés la consulta a la militància, en el cas de Junts, però veurem si aquesta setmana seria com volia el PSOE, dimecres, dijous, o si hem d'anar a dijous i divendres, que també podria ser una opció. Això si tot s'acabés de tancar les properes hores. Però recordem, i això insisteixen molt des de Junts, sobretot, que hi ha temps fins al 27 de novembre. Per tant, que si no s'acabés de tancar i no estiguessin del tot convençuts encara aquesta setmana, es podria investir Pedro Sánchez la setmana que ve, no que comencem demà, sinó l'altra, i fins i tot es podria arribar a última hora, si la cosa anés pel pedregar, el mateix dilluns 27. Per tant, no, el que ens diuen és que hi ha temps i que, bueno, que a poc i bona lletra.
Possibilitats de que caiguin cap de setmana sempre són, perquè ho hem vist unes quantes vegades també ja. Adrià, una abraçada, fins ara.
Una abraçada, fins ara.
10 i 37, doneu-me res, dos minuts i ho remateu tot el que havíeu de dir, remateu i acabeu de dir-vos el que us hagueu de dir. Un moment.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris amb CPC de Vitis Encías. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona, plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Escoltes això? Són els nostres 21.000 propietaris rebent l'avís que avui ja han cobrat les seves rendes. Com ho fan? Molt senzill. Lloguer Segur et garanteix el cobrament de la teva renda el dia 5 de cada mes. Lloguer Segur ho fa tot per tu. Ahir, avui i sempre Lloguer Segur.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, la tempesta de 2007 a Mallorca.
El dia 4 d'octubre de l'any 2007, una forta tempesta va afectar l'illa de Mallorca.
Parecia una zona de guerra, era literalment així.
En tan sols mitja hora va deixar un autèntic rastre de destrucció.
Que el cel era de color verd i és un espectacle que mai he tornat a veure.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
No pareu, que escolta, 5 minuts per... I avui estic en situació delicada.
Per això ho fem.
5 minuts per 3 quarts d'11.
Ara negociarem el conveni quan acabi això.
No, ja està. Acabem aquí.
Et tinc sense veu i
només perquè, com que ha creat energia nuclear la Torró amb els moviments de les aspes...
Respondre i diuen, ara anem passant aquí.
Efecte papallona, però...
No, a veure, ara quin lio. A veure, sobre la...
No, si vols, acabeu de rematar també la resta que volíeu dir coses sobre el tema. O López Fonta, tira amb tu i la Torró segur que et remata.
Jo penso que en algun lloc del món d'Europa, escolta'm, això de que tu en un Parlament facis un acte delictiu i en un altre tu t'autovotes per amnistiar-te, això no té...
El problema, López Fonta,
no té ni pies ni cabeza i espero que en algun jutjat del reu del món algun jutge digui, escolta'm, ¿dónde va? No presenté
el problema y el que dio...
Hágalo de otra forma.
El problema y el que dio normalmente el jutge d'arreu del món és que això de cometre delictes en un Parlament, a menys que vagis amb una pistola...
Els mateixos que estan en un Parlament... Sí.
Això de cometre delictes en un Parlament, a no ser que vagis amb una pistola o atraquis
algú... No, perdona, si et saltes la llei...
No, saltar-te la llei, és a dir, quan es va aprovar, per entendre'ns, per dir-ho molt ràpid, quan es va aprovar l'Estatut, que era inconstitucional, els senyors parlamentaris que van estar votant l'Estatut, absolutament inconstitucional, i ens ho van dir que era molt inconstitucional, però els senyors que ho van votar no van cometre cap delicte, perquè els parlaments, quan legislen, no cometen delictes. No cometen delictes quan legislen.
No, perdona, si el Tribunal Constitucional t'està dient i t'està enviant, no sé com es diu...
Sí, un requeriment.
Requeriments dient, escolta'm, això no ho poden fer, i ho fan, i sí, fan una llei per sobre que diu que no, que ni a l'Estatut, sí, ni a la Constitució, ni nada d'esto.
Cometen un delicte de desobediència.
No, bueno, però és un delicte.
Però sí, de desobediència.
Bueno, no sé, sí, és un delicte, sí, i ja està. Llavors, i després de els mateixos fan uns actes després, i que estan al Tribunal Suprem, i després se'n van ells els mateixos al Parlament espanyol i els autoamnistien, que ho facin d'una altra vegada. Si jo estic a favor dels indults, però no amb l'amnistia, no.
Si els haguessin...
No, però ni per a ells ni per a nadie, eh?
Jo el que dic és que si la sedició, si els delictes haguessin estat de desobediència, estic convençut que no haguessin amnistiat ningú. Si els delictes haguessin estat de desobediència, haguessin dit, escolteu, aquests senyors que han votat això, tots aquests senyors d'aquesta assemblea, que marxin tots, perquè han desobeït. Jo crec que ningú no hagués desobeït. No hagués fet una amnistia. El problema és que els van posar a la presó. I uns altres que van haver de marxar a Brussel·les, on cap tribunal els ha tornat, perquè consideraven que no hi havia aquest delicte.
Hi ha coses amb la llei que són molt clares, no ho sé, vull dir, per un homicidi, un assassinat, no sé, no en genera dubtes, però la llei en molts capítols no és una bíblia tancada que està escrita d'una determinada manera per ser interpretada així per sempre. Jo sempre me'n recordo, crec que era a primer de carrera, de fet, de dret, quan ens van fer com a projecte, en diferem una cosa, no?, que jugarem gairebé la ciència-ficció, anem a legislar coses que és impossible que a Espanya siguin legals. I jo me'n recordo que a nosaltres ens va tocar, crec que era l'eutanàsia, València i ens van explicar que dos o tres cursos abans havien fet el matrimoni homosexual. I allò era jugar a la ciència-ficció, a coses que no podien ser legals en el nostre país. I són coses que avui perfectament ho són, que és una prova de com, evidentment, la llei evoluciona, canvia, i el que no era legal en un moment donat ho és. Sí. El Tribunal Constitucional fa interpretacions que sembla que siguin inamovibles. Com que ho ha dit d'aquesta manera, això és així. Bé, és evident que nosaltres hem d'acatar les resolucions que faci el Constitucional i que hem d'acatar el que... Però això no impedeix poder fer anàlisis de dir que, evidentment, el legislatiu farà les lleis que considerin i que el Constitucional ho pot interpretar. I ho pot interpretar de maneres molt diferents i dependrà de les persones que estiguin assegudes en aquella taula. Per això, de fet, hi ha el poder, el joc de poder que hi ha entre els partits per dominar determinats estaments judicials, perquè són conscients que la interpretació no és una llei bíblica que estigui escrita per ser interpretada d'una manera en concret, sinó que dependrà de com els éssers humans que en formen part puguin fer determinades lectures. Jo crec que aquí el problema de fons és un altre, que és que no hi ha hagut pedagogia amb l'amnistia. I això sí que em sembla problemàtic, perquè el que cal al final és que Pedro Sánchez, per ser president, ha cedit amb l'amnistia. I el que hi ha d'haver de fons, i jo no dic que l'absolució hagi de ser l'amnistia, però el que hi ha de fons aquí és un conflicte polític. És un conflicte polític que en algun moment algú ha de decidir resoldre. I el que no és una opció és deixar que el problema a Catalunya es vagi florint.
Una reflexió mínima. Però, si un jutge del Constitucional digués que està, hagués dit que està en contra de l'amnistia, no hauria de votar, veritat? Si algun actual jutge del Constitucional hagués dit en algun moment anterior que hauria de votar l'amnistia, no hauria de votar. Sí. Ja passarà. Pues això t'ho dic amb Junts i Esquerra. Ja no haurien de votar al Congrés dels Diputats l'autoamnistia.
No funciona així, això. Carles, no, acaba-m'ho.
Sí, no.
No m'obriu un altre meló.
El que seria raonable és exigir que, segons les responsabilitats, cadascú parlés quan li toca. Jo crec que això seria raonable que ho exigíssim. I ara és l'hora dels polítics. Per tant, aquí estem. I segon, els del PP que avui es manifestin, jo crec que s'han d'esperar una miqueta, perquè d'aquí 3 anys tenir tot això desbrossat els hi anirà molt bé.
Això és una altra.
Potser tenen aspiracions per governar Espanya i potser han d'anar a veure partits que ara estan embolicats amb tot això, i tenir tot això sense bardisses els hi pot anar molt bé.
Passa un minut de 3:15, ha quedat clar. Escolta, abans d'acomiadar-vos, deixeu-me per tota aquella gent que sortosament potser s'han llevat aquesta hora del matí, que els hi actualitzem com està el panorama. Al costat de la Sandra Sotilla, bon dia, Sandra.
Bon dia.
I també la Marina Arbós, com estàs, Marina?
Bon dia.
Què ha passat durant aquesta estona de tertúlia?
Doncs, Xavi, tenim les primeres esquerdes en el govern d'Israel. Benjamin Netanyahu acaba de suspendre el ministre de Patrimoni de les reunions del govern. Hores complicades per Benjamin Netanyahu, que ha apartat de manera indefinida el ministre Amichai Eliyahu, després que aquest matí hagi dit en una entrevista que llançar una bomba nuclear sobre Gaza era una de les possibilitats que contemplava l'exèrcit hebreu. Immediatament després d'aquestes declaracions, el compte de Twitter del govern d'Israel ha piulat que les tropes israelianes no comparteixen cap d'aquestes intencions.
Això el ministre de...
Patrimoni.
De Patrimoni. Doncs coneguem l'última hora amb el corresponsal de RAC1 Israel, Saleh Mergi, bon dia.
Bon dia. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha condemnat les paraules del ministre Amichai Eliyahu i ha decidit que no participi més a les reunions del govern. Eliyahu no va descartar aquest matí la possibilitat d'utilitzar la bomba atòmica contra la Franja de Gaza per destruir el grup Hamas. Hores més tard, Eliyahu ha dit que parlava de forma metafòrica. Per destacar, diu que s'ha de respondre de forma contundent als atacs de Hamas i fer que alliberi els segrestats israelians. Aquest matí, però, preguntat a la ràdio Kol Ramaz si una bomba atòmica també posaria en perill als segrestats israelians, Eliyahu va contestar que prega per ells, però que una guerra s'han de pagar preus. Una guerra que centra ara mateix els combats i atacs aeris al nord de Gaza.
Doncs aquesta és la situació. Un ministre apartat per haver fet aquestes declaracions sobre la possibilitat d'una bomba nuclear a Gaza. Estem molt pendents també de les negociacions entre Junts per Catalunya i el PSOE per la investidura de Sánchez.
Sí, els dos partits han estat negociant tot el cap de setmana i han acostat posicions. De fet, hi ha optimisme a les dues bandes per arribar aviat a un acord. Avui mateix a La Vanguardia el director Jordi Juan explica que demà mateix es podria registrar el projecte de llei d'amnistia al Congrés i tancar l'acord entre els de Carles Puigdemont i el PSOE. De fet, segons escriu Lola García, també a La Vanguardia, l'acord està fet i només falta signar-lo. I en la mateixa línia, Carlos Cuea, El País, diu que en les últimes hores han llimat diferències, s'han acostat molt i que només queda acabar de tancar alguns detalls.
Més detalls, Adrià Santasusagna.
Sí, tant Junts per Catalunya com el PSOE s'han estat trucant, intercanviant documents i sembla que l'escull principal l'han superat. L'acord no està tancat, falta tancar serells que els equips jurídics estan acabant de redactar. El cas és que al ser una llei tan transcendent s'ha d'evitar a tota costa que acabi suspesa pel Constitucional i per això els dos partits estan sent molt i molt curosos a l'hora d'acabar de redactar la llei. En cas que tot plegat es pugui acabar de tancar durant el dia d'avui, qui sortiria a explicar el pacte demà seria Carles Puigdemont des de Brussel·les. Un cop fet això, Junts convocaria el Consell Nacional i una consulta a la militància per ratificar el pacte. Sí, com sigui, se segueix negociant. El pacte està més a prop, però encara no està segellat.
Pendents també encara del pas de la borrasca Domingos, Protecció Civil sembla que ha desactivat ja l'alerta per onatge. Martí Oliveres, com està la situació?
Sí, més tranquil·la pel que fa al vent, amb ventades que encara poden superar puntualment fins al migdia els 50-60 km per hora, cada cop però més restringit en zones de muntanya, i el temporal marítim no serà fins demà que notarem una millora clara. Per començar la setmana també amb ambient més fred, amb sol, però a la tarda amb alguns xàfecs a les comarques de Girona.
I atenció a la informació que acabem de saber, la policia espanyola ha detingut tres persones, entre elles la mare d'un nadó, per haver llançat a les escombraries la criatura acabada de néixer.
Sí, el nadó va morir dijous passat a Puerto Cristo, a Mallorca. Ara bé, la policia no sap si quan el van abandonar les escombraries encara era viu. La investigació continua de moment oberta i no se sap tampoc quina relació hi ha entre les tres persones detingudes.
I en plan esportiva, tothom pendent, tant a Barcelona com a Girona, del partit del Madrid aquest vespre contra el Rayo.
Sí, el Madrid juga a les 9 i fins llavors el Girona és líder provisional en solitari. A la tertúlia hem parlat amb el president del club, Delfí Geli, que admet que somien més enllà de la permanència i assegura que la ratxa no és fruit de l'atzar.
I això no és casualitat d'avui. Des del primer dia es va fer una aposta des de la direcció esportiva molt important per l'acadèmia, per la nostra gent de la casa, i estan començant a sortir jugadors i comencen a ser importants. Per tant, això són moltes hores de treball i de feina, i que a poc a poc, pues, ara perquè estem aquí a dalt de tot, pues, surt una llum, però no sabíem que era un camí llarg, que havíem de seguir, que havíem d'anar fent la feina.
9 minuts i les 11. Gràcies, Marina Arbós. Gràcies, Sandra Sotillo. Fins ara.
Fins ara.
I gràcies també a l'Arturo Puente, al Carles Fernández, a la Carla Torró i l'Alejandro López Fonta per aquesta estona.
Moltes gràcies, bon dia. Que recuperis,
Sí, bueno, no heu menjat ni una miqueta de pastís ni res, em sembla increïble. Ara,
no
ara aprofitarem,
no?
Ara
la veu que el cap de setmana que ve tens investidura.
Calla.
Sarote, dos cantores,
Dos cantores, modern la Clara Molins, com que és cantora.
Doncs, com a nom de xaró.
Ara tornem, vinga, va. Deixeu-ho en pau.
La intel·ligència artificial ja és entre nosaltres, però estem preparats per conviure amb ella?
IA Intel·ligència Artificial és la nova exposició que et presenta el CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Una mostra per conèixer allò que fascina i preocupa a parts iguals. On acabem nosaltres i comença la intel·ligència artificial?
IA Intel·ligència Artificial. Més informació a ccb.org.
Ven y vive la experiencia. Del 14 al 17 de noviembre llega CIR, Salón Internacional de la Climatización y Refrigeración.
Únete a la Feria de las Instalaciones Térmicas Sostenibles. Amplía tus contactos y descubre todas las novedades.
Entra en ifema.es y adquiere tu pase.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo on has d'estar.
Viatja a un món de fantasia amb la història interminable El Musical. L'espectacle revelació de la temporada per fi arriba a Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Viu-lo des del 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. Entrades a lahistoriainterminableelmusical.com.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per rac1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Dia lliure amb Xavi Mundó.
D'aquí a 7 minuts seran les 11 del matí. En els pròxims instants, no marxeu perquè d'aquí una estona també tindrem en aquest estudi la Llucia Ramis, el Carlos Tanón, vindrà al Plat Estrella l'actor Jordi Sánchez, ja coneixeu el López de Plats Bruts, però el que farem els pròxims minuts és parlar d'una qüestió que té a veure, però no només, amb aquesta sintonia.
El dia lliure fem les Amèriques.
Sabeu que ens agrada donar toms pel món i conèixer gent, i conèixer gent que se'n va anar de Catalunya en el seu dia per anar a fer feina a l'estranger i que han excel·lit en els seus camps. I buscant i fent la recerca d'aquestes persones, a vegades ens trobem amb històries molt, molt especials. Avui, especialment, mai millor dit, avui volem parlar amb una persona que ens va cridar molt l'atenció al seu currículum, l'Arnau Espinosa, ens va fixar amb ell, perquè està triomfant a Ginebra com a enginyer biomèdic, perquè es dedica a crear dispositius per implantar el cervell i d'aquesta manera permetre que algú que no pot parlar ho pugui fer a través d'aquests sistemes. I a banda, a més de tota aquesta carrera important, meteòrica fins i tot, l'Arnau també té una vida personal que volíem explicar. Com estàs, Arnau? Molt bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos, benvingut als estudis. Normalment fent les entrevistes a distància amb tota aquesta gent, costa una miqueta el micròfon, que si no serà més difícil, però t'hem enxapat a Barcelona, creiem que era important també fer-ho. Fins quan hi ets?
Fins dimecres.
Fins dimecres?
Sí, val. Era d'agafar un vol a Washington.
No vens gaire?
Bueno, últimament bastant, un cop cada dos mesos, ben bé, sí.
Per motius diversos, ara de seguida en parlarem. Quants anys fa que vius a Suïssa, Arnau?
Ara mateix 5 anys i mig.
5 anys i mig. Explica'ns de què treballes, perquè ho dic molt ràpidament i segurament amb no tota l'exactitud, però quina és la teva feina, Arnau?
Ho has dit molt bé, jo sóc enginyer, treballo en una fundació sense ànim de lucre i bàsicament agafem tecnologia i la portem més a prop del pacient. Agafem el que s'està fent a les universitats, grups d'investigació, i el fem tot el procés de l'estudi clínic, fer que la tecnologia sigui més viable, i bàsicament ho faig només per implantar petits dispositius en el cervell humà i així les dades neuronals d'aquest pacient, l'activitat neuronal, i connectar-ho a diferents sistemes de comunicació o de moviment.
I per què, o sigui, per què serveix finalment aquests implants?
Un implant d'aquest tipus és un brain computer interface. El que fa és obre un canal de comunicació entre la font, que és l'activitat neuronal del pacient, i l'acció, ja sigui per restaurar el moviment o per restaurar la parla o per obrir un canal de comunicació que per la indicació del pacient es pot haver perdut.
La parla o d'altres qüestions com la oïda també?
No és el meu camp,
o encara no estem?
No és el meu camp d'especialització. La oïda és un dels aspectes que està més avançat. Tenim equips mèdics ja al mercat, com són els implants coclears, que últimament m'ha tocat conèixer-los molt, i ja és un producte, ja existeix diferents productes, diferents dispositius que interaccionen entre l'entorn i el cervell. Jo estic en un camp que és molt més menys madur, per dir-ho d'alguna manera,
més incipient,
més incipient, sí. És el principi d'aquest camp, que és la neurociència, que ara ja tenim grans empreses que estan començant a entrar, grans jugadors, sobretot americans, no? Des del Neuralink, Syntron, altres empreses que estan entrant amb molta força, i s'està movent tot aquest centre, aquesta atenció de les universitats cap al que seria una aplicació ja clínica.
Clar, hi hauria moltes aplicacions, suposo, en el futur d'alguns d'aquests implants, però vosaltres esteu parlant amb persones que no poden fer determinades coses i aconseguir solucionar-ho. Bé, volia parlar amb ell, però vam descobrir parlant amb ell que més enllà de l'àmbit purament científic, que és molt interessant perquè és una persona que treballa, perquè Suïssa, suposo que hi ets perquè és zona puntera d'aquest tipus de coses.
Sí, perquè teníem molta sort on treballo, el centre on treballo, que és un centre sense ànim de lucre, va ser finançat per el nostre donador i tenim els recursos necessaris per tirar endavant aquesta investigació. Tenim molta sort en aquest aspecte. Per posar un exemple així, fa un parell d'anys vam implantar un pacient a Alemanya que no tenia cap mitjà de comunicació, és un pacient amb esclerosi múltiple, i ja no tenia cap mètode de comunicació, ja no podia ni moure cap múscul, i degut a la investigació que vam poder dur a terme. Aquest pacient durant 2 anys va poder comunicar-se no només amb nosaltres, sinó amb la seva família, amb el seu fill, i ha tingut un mitjà de comunicació que l'ha mantingut al dia, que ha pogut tenir una relació amb el seu entorn.
Una cosa important, més enllà del teu àmbit professional, és el personal. Tu te'n vas anar a viure a Suïssa acompanyant de la teva parella, que avui ens acompanya. Com estàs, Berta? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ella és la Berta Dell, que tu vas seguir, l'Arnau a Suïssa. No sé si us coneixeu de Barcelona o us coneixeu allà.
Ens coneixem de Barcelona.
Us coneixeu a Barcelona, no? A què et dediques, Berta?
Jo sóc actriu. Però, bueno, des de fa un temps, des que va néixer la nostra filla, la Bruna, vaig aturar tot el desplegament d'actriu, doncs, per focalitzar-ho en una nova tasca que se'ns ha obert a partir del seu naixement.
Tu eres actriu, per tant, o ets actriu però de moment no ho estàs fent. M'han dit que havies estat molts anys a La Cubana.
No, en molts anys no, vaig tenir la sort d'estar en l'última producció de La Cubana, Gente Bien, el musical.
Doncs si tu hi eres al Gente